matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Matí, amb Raquel García.
Moltes coses porten el nom d'Apolo, el déu grec de la bellesa, que de fet va donar nom a la missió espacial de la NASA que va portar l'home a la Lluna al 1969. També es diu Apolo una banda de rock dur de Chihuahua, Mèxic. I fins i tot una empresa constructora que fabrica suport de PVC amb plaques solars. Però si dius Apolo, a Barcelona només es pot associar a una de les sales més mítiques del Paral·lel. El 1943, l'empresari Josep Vallès Rovira va obrir la sala de ball Apolo. Enguany compleixen 75 anys d'aquella data i la sala ho celebra durant tot l'any. Demà s'ha programat una marató especial i amb molta música, 12 hores, eh? Per parlar de la història de la sala de ball més antiga de tot l'estat espanyol, hem convidat a 3 persones. Anem a presentar-les. Bon dia, Carmina Carot, cap de comunicació de la sala Apolo.
Bon dia, què tal?
Moltes ganes de conèixer doncs, a totes les activitats que esteu programant per celebrar aquests 75 anys.
Sí, sí, tenim un dia de 12 hores de concert non-stop. I bueno, tenim moltes ganes també de presentar la proposta.
També saludem a l'Eva Espinet, que ella és antropòloga i és l'autora del llibre 75 anys sense parar de ballar sobre la història de la sala Apolo. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, imagino que déu-n'hi-do quina feinada de recerca, no?, per fer aquest llibre.
Doncs sí, sí, perquè no imaginàvem que podia agafar aquesta dimensió. I ha estat molt bé, molt bé.
Ara després anirem desgranant fil per randa totes les activitats i també doncs, a pàgina a pàgina aquest llibre, però primer també ens acompanya una sabadellenca, que la tenim aquí a l'estudi, la Laura Llopart, que molts coneixeu perquè ja és Museless. Bon dia.
Bon dia.
La Museless, que de fet també toca demà en aquest, podríem dir, busto, què? A la sala Apolo. El cartell inclou les ruïnes, Miam de Bes, Pentinat Lula o Ran Ran, entre molts altres, que encara s'han de confirmar, però que de ben segur faran cremar la pista. Quin cartellàs, no, Carmina, que heu preparat?
Sí, ha sigut complicat poder quadrar tots els grups i tot, però bueno, teníem moltes ganes de fer una festa de celebració dels 75 anys d'Apolo amb l'escena local, amb el que està passant aquí, a Barcelona.
I quin és l'estat de salut de l'escena local d'aquí, de Barcelona?
Quin és l'estat?
Sí, l'estat de salut. Hi ha bon nivell?
Sí, clar. No, no, a part d'aquesta és una altra, que ha sigut molt complicat. Perquè, clar, amb 12 hores semblen moltes, però no cap tots els grups que ens hagués agradat poder convidar. Però bueno, sí, sí. És una mínima representació de tot el talent que podem trobar a la ciutat. Sí, sí, totalment.
És un petit tast, no? També
sí,
podríem dir.
Sí, un petit tast, sí, sí, sí. I si surt bé, segur que fem més i es pot convertir inclús en un cicle. Una proposta d'Apolo trimestral o anual, dos cops a l'any. No sé.
De fet, aquest serà un dels molts actes que es faran al llarg de l'any, no?, per celebrar aquest aniversari sonat. Digue'ns per què aquest lema de tot canvia, res canvia.
Doncs perquè quan estàvem fent tota la recerca amb l'Eva i tota la gent que està treballant amb el projecte, vam veure que tampoc era tan... Les dinàmiques que tenim avui en dia, a l'hora de venir a l'Apolo, tampoc eren tan distintes a les que hi havia abans. Hi ha com una espècie de cercle que uneix moltes vivències que han passat aquí a aquesta sala. Per tant, veiem molt bonic dir que tot canvia, però realment res, perquè segueixin el mateix.
Suposo que aquest cercle, no, que dius, no, que uneix és les ganes de passar-ho bé, no, la bona música, l'ambient, no, i també la capacitat de reinventar-se d'aquesta sala.
Sí, clar, la sala lluita molt per això, per mantenir una escena o uns grups que poder sempre han passat per aquí i s'han fet grans aquí a l'Apolo, però també per obrir les portes als nous grups que estan ara que estan ara començant.
Uh-huh. Tots aquests artistes emergents, com la Laura, que ara després doncs, parlarem una mica amb ella, però digue'ns algunes de les activitats que seran les més destacades, no?, que prepareu.
Sí, mira, per exemple, el dilluns inaugurem la primera exposició, una exposició fotogràfica de concerts de Pi d'Apolo, que han passat durant els últims 40-30 anys. I és un cicle de tres exposicions. Aquesta primera està dedicada a l'escenari, si tu l'haig dit. Després també tenim el llibre de l'Eva, el llibre històric, que tenim moltes ganes de que surti, i que relata també doncs, això, tota la història de la sala. I una altra cosa que també tenim moltes ganes és un documental, La joventut balla, dirigit per Marc Creuet, i segurament es presentarà inèdit i també és una altra cosa que tenim moltes ganes de veure com ha quedat.
Clar, un documental, exposicions, una web, no?, també, que esteu
una web,
preparant.
Sí, una web dedicada a tot això que està passant, a les activitats, a la recerca de tota la història. Tenim un landing on el públic es pot enviar les seves pròpies històries que han viscut aquí a l'Apolo i després les publiquem. Estem fent un treball de recerca, però no només artística o històrica, sinó també amb el públic, que el públic ens conti les seves vivències.
Nosaltres també hem fet una mica de tasca, de recerca dels testimonis, que després sentirem algunes d'aquestes vivències. Però volíem parlar també amb tu, Eva, per aquest llibre, no?, que suposo que també déu-n'hi-do la feinada al procés d'investigació i de recerca que hauràs doncs, dedicat, no?, per crear doncs, aquesta obra.
Doncs sí, perquè hem partit de zero per fer tot el recull de la història que arriba des del 1935 fins ara. O sigui, no només és l'excusa d'aquests 75 anys, sinó també anar més enllà perquè la història comença a l'any 35, que és força història.
I expliqueu-nos l'origen, no? Per què es va crear aquesta sala de ball?
Bé, va ser el Josep Vallarrovira, que era un home que sempre mirava cap endavant i sempre portava les tendències d'oci a la ciutat. Primer va començar amb el parc d'atraccions i després va seguir amb aquesta sala de ball que va començar l'any 43, o sigui, ja són 75 anys, no?, de ballar a la sala Apolo.
I expliqueu-nos també doncs, que era a l'inici un parc d'atraccions, no?, em sembla, aquesta sala.
Sí, la peculiaritat d'aquest parc d'atraccions és que era indoor, és a dir, era cobert i era únic a Espanya. Llavors aquest home va portar de tot el món les millors patents d'invenció d'un parc d'atraccions, que també era una mica una fira i un circ. I llavors tot això estava dintre del que era la que és ara mateix la sala Apolo, no? Però era tot el sòtan de la sala. I bueno, durant els anys 30 fins a finals dels 80 va ser un parc doncs, molt visitat, diguem, no?, per tota la ciutat i per gent inclús de fora de Barcelona.
Que curiós, eh?, tota aquesta part d'història, segurament molta gent la desconeix i per això també és interessant, no?, doncs celebrar aquest aniversari amb aquest llibre, amb aquest documental i amb totes aquestes fotografies i exposicions, no?, que suposo que donaran a conèixer tota aquesta història.
Sí, a més no només és la història de l'Apolo, sinó també és que l'Apolo va conviure amb tot el barri, no?, i parla també una mica de la història del Paral·lel, del barri xino, etcètera, no?, el poble sec, i és molt interessant.
I com era el Paral·lel del segle XX?
Doncs mira, al començament, que era els anys 30, se l'anomenava el Broadway d'Europa, no de Barcelona només, i era una avinguda que era molt coneguda arreu d'Europa pel seu oci, o sigui, hi havia des de cabarets, music halls, cafès que podien caure doncs, 5.000 persones en un establiment, i tot el Paral·lel era una disbauxa, o sigui, i era el lloc on hi havies d'anar si volies veure l'escena de la nit i dels teatres, etcètera.
De fet, podríem dir que era com el Broadway català, no?, o el Montmetre barceloní.
Exacte. Era en aquell moment, era molt, molt reconegut i hi havia molts europeus que anaven a Barcelona per visitar aquesta avinguda.
I d'aquell parc d'atraccions queda alguna cosa?
Doncs queda... Queda tota la, diguem que queden totes les part de la maquinària, que les té un col·leccionista. Després hi ha un bar a Barcelona, que és la fira, que queden algunes coses, i algunes autòmats d'aquest parc d'atraccions, que són molt peculiars i són de col·lecció, que queden també al parc del Tibidabo, que no està malament.
I suposo que part d'aquest patrimoni i de tot aquest llegat es podrà veure en aquestes exposicions, no, Carmina?
Sí, el que també tenim aquí a l'Apolo, del parc d'atraccions, són escutxets del tren que hi havia com de la gruta. Doncs tenim aquí, acabem de restaurar 4 o 5 escutxets antics de l'època, i aquests sí que els tenim aquí a la mateixa sala. Perquè l'altre patrimoni sí que està més distribuït per altres llocs. Però sí, no, tota la programació que tenim aquest any és una mica perquè la gent pugui descobrir que és l'Apolo. Però no l'Apolo com en coneixem avui en dia, sinó com ha sigut també abans. I, per exemple, em va semblar molt curiós, perquè l'altre dia vam penjar a la web de l'Apolo del 5 aniversari una entrevista de Mishima, i deia que era molt curiós quan Apolo seguia estant l'orquestra Apolo, que era una big band antiga, i això combinava amb les primeres sessions de club, als 80. Al matí i a la tarda anava amb gent més gran, la gent del barri, i a la nit Apolo obria les seves portes a la gent jove que venia o al Nizza o a les primeres sessions que hi havia aquí a la sala. I és molt curiós aquestes dues cares, no, d'aquesta sala, que ha estat un espai, això, que ha sigut un bar d'atraccions, un patín club, tenia una big band, però al mateix temps és una sala representativa de tota l'escena local que ha passat aquí a Barcelona en tema musical. Sí, sí.
Sí, sí, de fet, motor, no?, impulsor de tantes activitats i de tantes generacions. Laura, tu has viscut moltes nits a l'Apolo?
Menys de les que m'esperaria i després d'haver sentit tots aquests testimonis i aquestes experiències. Jo la primera vegada que hi vaig anar potser fa 7 anys, imagina't. Vull dir que no fa gaire i amb els anys que porta és un 10% del que porta d'història.
Imagina't.
Sí, sí.
Els que sí que van passar moltes nits a l'Apolo eren els marines americans de la 6a flota. És així, no, Laura? Els marines americans freqüentaven moltíssim, no?, la sala Apolo.
Sí, va ser l'any 53 que va arribar aquí les tropes americanes i venien a la sala Apolo de festa i per ballar amb unes noies que es deien també les Taxi Girls, que va ser una figura també clau a la sala de ball de la sala Apolo. Els anys 50 van ser molt intens en el tema del ball.
Van ser molt intensos. I a més també hem de recordar, Eva, que l'Apolo no és només una sala de ball, que també s'havien fet matinals de boxa.
Doncs bé, que el Josep Vallès Rovira va veure també una altra manera d'obrir les portes a la sala Apolo, que era el tema dels esports, i una de les disciplines va ser la del boxa, que era les matinals a les 11:30 del matí que feien aquestes competicions.
També va ser un frontó o una pista de bàsquet.
Als anys 50 comença també una altra disciplina a la sala Apolo. Tenien la gran terrassa a sobre i van obrir un club de patí, i hi ha la història curiosa que precisament van fer el torneig de primera divisió d'honor de hockey sobre patí, i l'Apolo tenia dos equips oficials i allà jugaven i competien amb el Barça i amb l'Espanyol.
De fet, era habitual, no?, utilitzar els espais per tantes coses en aquella època, perquè em sembla que fins i tot es va crear un club de patí, no?
Sí, exacte. Els diumenges s'obria al públic i la gent patinava en aquesta pista. Aquesta pista, imagineu que era una pista que tenia una grada que cabien 500 persones. I en total, entre patinats, etc., podien estar patinant i veure l'espectacle 1.000 persones. O sigui que, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I Carmina, explica'ns quan comença doncs, a popularitzar-se com a sala de música.
Doncs com a sala, per exemple, el Nizza a l'Apolo va arribar al 96. Jo crec que és cosa dels 80-90 comencen a haver concerts i comencem a conèixer l'Apolo com la coneixem avui en dia. És el 2000 quan ja comencen a entrar als altres clubs, quan ja hi ha programació cada dia i ja té un concepte més com el que tenim avui en dia. Uh-huh. Però fins als 80-90 Apolo encara jugava amb això, amb ser durant el dia una sala per a gent del barri i durant la nit una sala per a la gent jove que venia a ballar o a escoltar música.
Uh-huh. Sorprèn molt, aquesta duplicitat d'espais.
Sí, sí.
De fet, el director artístic de la sala, l'Alberto Guijarro, deia en un diari que s'han contractat 11.000 grups i uns 5.500 DJs. Això com ho teniu comptabilitzat? I també explica'ns quins són els grups més tops que han tocat a la sala, tot i que suposo que és molt difícil fer una tria.
Aquest número de grups el vam fer una mica, segur que ha sigut més inclús, perquè va ser una mica intentar fer una recerca de tot el que ha passat per aquí, però han passat tantes coses que de vegades és complicat tenir un número exacte, però sí, sí.
Uh-huh.
I, bueno, sempre es compta, com a cosa superespecial que ha passat aquí a l'Apolo, que Coldplay va venir al 2000, quan no coneixia ningú, i hi havia 400 persones a la sala. Uh-huh. El que va ser un concert que aquí a Barcelona encara no es coneixia ningú, i clar, ara veus que omplen estadis i són tan famosos, que és graciós de pensar que el 2000 estaven aquí amb 400 persones de públic.
Però és part de la gràcia, no?
Sí.
D'aquest club.
Jo crec que és la gràcia. També hi ha grups com poden ser Lobo Blesbian, Mishima, que deia abans, Manelo, per exemple, no sé, Sidoní, que han crescut aquí a la sala. Que ara són grups superconeguts i que quan venien a tocar aquí amb les seves primeres cançons, i veure l'evolució d'aquests grups també és superbonic.
Doncs ara també demà actuaran grups com la nostra Museless, una creadora electrònica que va començar a fer música amb les tecles d'un piano. De fet, Laura, clar, d'això ja fa més temps. L'any passat recordem que vas actuar al Primavera i aquest any actues al Sonar.
Sí.
No sé si sabies que aquests dos festivals també van començar a gestar-se en aquesta mítica sala.
Sabia del Primavera? Bueno, del Sonar no ho sabia.
Eva, és així, no?
Digue'm.
És així, el Primavera i el Sonar es van començar doncs, a gestar en aquesta sala?
Sí, el primer Sonar que va ser l'any 94, per la nit, a l'Apolo, i després el primer Primavera Sound, diguem-ne, a l'edició 0, que va ser el 2000.
Uh-huh. I demà què veurem a la sala Apolo? Expliqueu-nos una mica el concert de demà, Carmina.
Doncs demà tenim 25 bandes, crec que són, si no recordo malament, durant tot el dia a la sala 1 i a la sala 2 i també a la sala 3. I, bueno, no sé si coneixeu el nou espai, la 3, és un espai superbonic, obert, amb una cúpula oberta i una barra pròpia. I en aquest espai, a part de música, també hi haurà passes de videoclip. Uh-huh. Hem volgut que la cosa no quedés només amb bandes i DJs, sinó també d'una altra visió de la música, com són els videoclips i els productors i els directors de videoclips.
Uh-huh. I Laura, explica'ns per la teva part què veurem, que com serà la teva actuació a l'escenari.
Doncs no sé si serà un escenari.
On serà? A veure, explica'ns això.
No sé si puc dir.
Ho pot dir o no?
Bueno, sí que es pot dir.
Vinga,
sí, ara ja és. Ja.
Sí, és demà ja,
sí,
no?
Pues ja està, sí. Doncs sí, jo estaré aquest espai nou que vaig ser l'altre dia... el vaig veure per primera vegada que, després de les reformes, que vaig anar al Bala Perduda.
Sí.
I el vaig veure i m'agrada molt. No sé com ho fareu, però estic molt, molt intrigada. Però m'han dit que serà un molt especial perquè serà un espai molt íntim i... I hauré de fer, bueno, sí, una selecció de cançons també íntimes dins, com aquesta última que he fet, que està sonant ara mateix.
I explica'ns això, com es tria, no?, una selecció de tots els teus temes. Suposo que això és complicat, no?
Bueno,
per un dia tan especial.
Exacte, sí. Bueno, sapiguen una mica més o menys on estaràs ubicat. Vaig tenir la sort de poder veure la sala abans de saber que tocaria allà. I, bueno, imaginant una mica el que la gent s'espera, no sé. No sé si s'acostuma a fer això de triar un set list, però jo sí que ho faig, perquè tinc aquesta sort o desgràcia de fer temes molt, molt variats. Sí.
I suposo que aprofitaràs, no sé si, clar, no et quedaràs les 12 hores o sí, a veure altres grups.
Ja ho veurem, no sé.
També suposo que és un dia especial, no?, pels músics com el teu cas, de conèixer també, no?, altres creadors, altres tendències, altres estils, no?, de l'escena musical.
Per mi és molt especial, perquè sempre que he anat allà a l'Apolo a tocar, sigui on sigui, ja em quedava aquesta tercera sala, doncs sempre, bueno, he tingut una bona experiència, boníssima. Vull dir, l'ambient és preciós i les bandes que toquen, hi ha algunes que conec, algunes que no, i tinc moltes ganes de veure aquesta gent, no?, que estem aquí siguent els representants, i és molt, molt honorable poder estar allà, la veritat.
No sé si ens pots dir algun dels noms, que aniràs a veure.
Pues no em vull perdre Ran. Uh-huh. Ell no els vull perdre.
Suposo que en aquest sentit també, Carmina, doncs a sales com l'Apolo ajuden molt, no?, a crear un circuit potent entre les sales de música.
Sí, clar, és un dels objectius de la sala, que aquest circuit sigui un circuit viu i amb proposta, amb una proposta potent, que nosaltres obrim la mà totalment al circuit de que hi ha aquí local de música, totalment.
Uh-huh. Doncs sentim un moment un tema i ara continuem parlant. Sentim de fons a James Brown, amb aquest ritme que té, en un dels directes a la sala Apolo, perquè, clar, hi ha teatres a París i a Nova York que també es diuen així, i us volia preguntar a vosaltres per què es diu Apolo, aquesta sala barcelonina. Se sap?
Bé, en principi va ser tan, tan normal com que el propi Josep Valle Rovira estava davant en el Cafè Espanyol, davant, en el Paral·lel, i veia sempre que el Teatre Apolo tenia molta popularitat i va agafar el nom perquè es posava al costat del teatre. O sigui, només és això. Després va ser molt curiós perquè sí que va pensar... Primer les atraccions es deien Autopark, però després va anar als Estats Units, va veure un munt d'atraccions i Apolo va ser conegut per la nau espacial. I llavors és quan va decidir canviar el nom al parc d'atraccions, Atraccions Apolo.
Doncs mira, ara ja coneixem també part de la història perquè aquest nom. Nosaltres també hem volgut conèixer com han estat les nits de l'Apolo entre els nostres oients i per això els hi hem demanat aquests dies que ens enviessin les seves experiències al telèfon del programa, que és el 678-775-686. Evidentment no podem fer-les sonar totes, però hem triat alguns dels àudios que ens han enviat perquè ara us proposarem que els escolteu i després haurem de triar dos d'aquests oients que guanyaran dues entrades. Sentim-los.
Hola, Ràdio Sabadell. La meva experiència més guai a l'Apolo va ser un any que va ser el meu aniversari. Vaig anar a celebrar-hi, doncs, això, l'aniversari en Nasty Mondays, i van posar-hi el tema principal de Star Wars. I jo, que soc superfan de Star Wars, va ser brutal. I res, llavors vaig tenir la genial idea d'anar al DJ i demanar-li que el posés una altra vegada a meitat de la nit. Total, que, bueno, si sou fans d'Apolo, tots sabeu que el DJ es veu fàcilment perquè està sobre d'un escenari amb uns robots. Doncs jo vaig anar i li vaig dir, hola, em pots posar, si us plau, una altra vegada Star Wars? És que, buah, és el meu cumple i em fa un munt d'il·lusió. I el tio se'm queda mirant i em diu, sí, sí, que això que em dius em sembla molt bé, però jo sóc el tècnic de llums. Pues res, que com que havia begut una mica, perquè jo no bec mai, però el meu cumple, me'n vaig anar a l'altra punta d'Apolo, que no sabria ni anar-hi ara, a demanar-li al tècnic de llums que em posés Star Wars. I, bueno, això representa que és una anècdota divertida, que segurament no us fa gràcia, però que espero que em faci guanyar les dues entrades a l'Apolo, perquè això, perquè sóc molt fan de l'Apolo. I ja està, gràcies.
Sentim un altre dels nostres oients.
Hola, sóc la Clara. Et vull explicar la meva anècdota a l'Apolo. De fet, és el primer dia que vaig anar a Apolo, que vaig descobrir com la festa de Barcelona. Jo crec que Apolo em va estrenar a la festa de Barcelona, realment. I és el meu, o sigui, ubicat 2011, primer dia d'uni, que dius, uah, tot nou, no sé què, a l'autònoma, tal. Sortim de la uni i diem, va, què fem avui? Sortim? Va, sortim, sortim. I ens van dir, dilluns, nasti. I nosaltres, vinga, doncs, pues, nasti. Ferro, mitja hora, no sé què, arribem a Barcelona, clar, tampoc ens dona gaire temps de fer botellón, perquè... I jo tinc 17 anys i m'he de colar com sigui a la porta d'Apolo. Aconsegueixo colar-me gràcies a l'ajuda dels meus estimats nous amics de la uni. I res, doncs va ser una d'aquestes nits en plan molt guais, sense gaire alcohol, però molt guais, i on vaig tornar a descobrir la cançó de Wonderwall allà a la sala gran d'Apolo. O sigui, imagina't una escena així com molt, molt bucòlica. Així que aquesta és la meva gran història d'Apolo. Aviam si guanyem alguna cosa.
Doncs anem al següent.
La meva millor experiència anant a Apolo va ser un dilluns, amb 18 anys acabats de fer, que sortíem amb el grup de la uni, que de fet acabem de començar, feia 2-3 setmanes, pràcticament no ens coneixíem, i es van alinear els astres perquè vam aconseguir entrar en tard, entrar sense fer cua i sense pagar. Una cosa inaudita a Apolo avui en dia. I bé, va ser una nit rodona per tot això, i també perquè gràcies a aquella nit vam crear, doncs, el grup d'amics de la universitat, que encara avui en dia, gairebé 8 anys després, encara ens seguim veient, seguim quedant i seguim sortint de festa.
Doncs aquest era el testimoni del Jaume, ens queden dos més.
Doncs el millor o un dels millors records que jo tinc de l'Apolo és un concert que vaig anar d'unes noies de Seattle que es diuen La Luz, i que jo crec que devia ser l'únic fan aquell dia, perquè hi havia molt poca gent i això va fer que em pogués posar davant de tot. Pràcticament li tocava les cames a la noia que estava allà tocant, i érem quatre gats, i la veritat ho vaig disfrutar molt per la proximitat del concert, no? I després també els selfies al lavabo.
Com són d'importants, els selfies al lavabo. I l'últim.
Hola, Radio Sabadell. Yo, más que una anécdota del Apolo, lo que tengo son recuerdos, sobre todo recuerdos de mi época de universitario, donde los jueves, bueno, era un sitio, un punto de encuentro para todos y donde nos encontrábamos diferentes facultades, universidades ahí. Y bueno, era cuando no estaba tan masificado y venían DJs desconocidos, pero muy buenos. Y bueno, espero que algún día vuelvan esas épocas donde no haga falta entrar a las 12 de la noche, porque luego la cola llega, da la vuelta a todo el teatro. Venga, un saludo.
Doncs aquests eren alguns dels testimonis, eh? Ara sentíem, això és veritat, no, Clara? Ai, lo de les cues, Carmina?
Sí, bueno, sí, és el que era, clar, cap de setmana, inclús entre setmana, ja fem cua. Sí, és una cosa que no podem... Estem molt contents, perquè jo suposo que a la gent li agrada i ve contenta aquí. Però sí,
Això
després són quilomètriques, sí.
Clar,
sí.
Això vol dir que 75 anys després encara, doncs,
encara
es fan cues i la gent, doncs, vol continuar, doncs, ballant i passant-s'ho bé, doncs, en aquesta pista. Hem de dir que són dues entrades pel concert dels canadencs Esmerain, no sé si ho he dit bé.
Sí. Que és un capritxo, sí.
Digues, explica'ns, és per al dia 19 de març, no?, a la Sala Apolo.
Sí.
Explica'ns alguna cosa més d'aquest concert.
Bueno, és un concert que entra dins d'un cicle que es diu Capritxos d'Apolo, i és un cicle que s'organitza des d'aquí, des de la mateixa sala, de producció pròpia, i el que intenta una mica és portar bandes que poden estar fora del circuit, o que normalment no passarien per aquí i portar-les aquí a l'Apolo.
Doncs,
és una proposta una mica arriscada. Nosaltres som una mica de curatoria amb aquesta proposta. De poder bandes que això no són molt conegudes, però que d'aquí uns anys pensem que ho podran petar, doncs les portem cap aquí.
Doncs vinga, si vols podries fer els honors, no? Carmina, quines d'aquests oients, quins guanyaran aquest premi?
Ui, a veure, és complicat.
Tria un tu, i un altre que el triï la Laura, va.
Vale, a mi m'ha fet molta gràcia la primera noia.
Era la Mariona, la primera oient que ens explicava la seva història. I Laura, digues tu, quin t'ha fet gràcia també?
Ai, pues a mi m'ha fet gràcia a l'Ivan per allò dels selfies, no? Era el que deia allò dels selfies, oi?
Era l'Àlex, l'Ivan era el que deia de les cues.
Quasi, pues l'Àlex.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Carmina Carot, cap de comunicació de la Sala Apolo, per fer-nos doncs, això, aquest recorregut, i a la Eva Espinet, antropòloga i autora d'aquest llibre dels 75 anys, doncs, per acostar-nos una mica a la història d'aquesta sala mítica. Moltes gràcies i felicitats a totes dues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Laura, doncs per acabar, per recordar, no? Doncs aquest concert que és demà, 3 de març, de 12 a 12, aquestes 12 hores de música non-stop, on actuaràs, digue'ns, explica'ns una mica d'aquest tema que ara sentirem per acomiadar-nos i que doncs, demà farà ballar els assistents.
Vale, estem parlant de cliché, no? És l'últim tema que he tret, que és el segon tema que faig en castellà, i és un tema molt introspectiu, la veritat, vull dir... No, em vaig arriscar bastant de treure un single així i tenia moltes ganes també d'ensenyar-lo. És un tema que parla d'un cliché, no? Es diu així? Vull dir, quan el vaig fer, quan el vaig escriure, estava com, no sé, potser tenia un moment baix o alguna cosa, i a l'acabar d'escriure-lo i composar-lo i tal, vaig dir, estic dient el mateix que sempre, i d'aquí va sortir una mica el títol. És com és un tema autocrític al mateix temps, però que vaig, no sé... Estic contenta de com ha quedat. M'agrada molt escriure en castellà i en català també m'agradaria fer algun tema en algun futur, però més que res perquè quan escric en anglès a vegades pues, costa una mica transmetre el que vols i m'agradaria poder fer més temes així, és la veritat. O una miqueta més animats. De fet, volia que aquest tema fos una miqueta més pistero, però se me'n va anar cap a la part molt fosca.
Doncs amb aquesta part fosca ens acomiadem. Que vagi molt bé. Demà.
Gràcies.
hacen los relajos. O que la vez más.